Bon dia, són les 8, arrenquem el matí. A Ràdio Estel ho fem amb 19 graus ja a la ciutat de Barcelona, 14 a Tarragona, 18 a Girona, 16 graus a Lleida, 14 a Manresa i 14 a Móra la Nova. Si avui us heu llevat i heu vist que encara hi havia 4 núvols, no patiu, avui farà sol i farà calor. De fet, més calor que ahir. Avui les temperatures s'enfilaran als 27 o fins a 34 graus. Avui és dimarts, 31 de maig.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que tindrà molts protagonistes. Els primers seran l'exconsellera d'Ensenyament Meritxell Ruiz, la Yolanda Segura d'Usteg, la Dolors Llobet de Comissions Obreres, el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre. Amb tots ells volem parlar del decret del govern per a les escoles, publicat ja al DOC avui, que acaba el termini del TSJ per aplicar la sentència del 25% de castellà. Un decret que explícitament prohibeix l'aplicació de percentatges de llengües a l'escola. Ha arribat, per tant, l'hora de la veritat. Serveix aquest decret? Té el fonament legal necessari per blindar la figura de la direcció dels centres de possibles querelles? Si senten segurs amb el que han conegut, com a mínim fins ara, què passa avui amb les escoles? Han de tocar o no han de tocar els seus projectes educatius? Aquesta és ara la gran pregunta. Us hem explicat les darreres setmanes que tot s'ha portat al límit del calendari, que s'ha jugat amb els marges, amb els terminis, amb els marges de la llei i al límit del vocabulari. Avui segurament no s'acaba res, sinó que s'obre una altra etapa. Torna la pau a les escoles o obrim un nou capítol d'enfrontaments? Aquesta és aquesta hora la qüestió. Seran molts els protagonistes que podrem anar escoltant al llarg del programa. Els primers d'aquí a mitja hora, a partir de 8:45, com sempre en directe al matí Ràdio Estel. Avui que també volem escoltar l'Eloi Badia, que és regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona. Amb ell volem parlar del present i del futur d'aquesta zona de baixes emissions, polèmica, però que existeix, de què canviarà l'Ajuntament de la normativa actual per fer-la viable i, sobretot, per fer que el Suprem no pugui tombar-la. De fet, té tota la raó l'Ajuntament quan diu que la zona de baixes emissions hi és perquè n'hi ha d'haver, perquè Europa hi obliga, perquè hi ha una llei que així ho determina i per responsabilitat amb el medi ambient, però, sobretot, per responsabilitat amb la salut dels ciutadans, però també és cert que la seva sentència al TSJ assegurava que hi havia coses que no s'havien fet bé o que eren deficients, que la cobertura legal no estava garantida, com s'ha vist, amb el plantejament actual perquè faltaven informes tècnics actualitzats, que s'excedien en les zones regulades, és a dir, que l'Ajuntament de Barcelona regulava coses que passaven fora del seu àmbit municipal o del tipus de vehicles afectats. I, per tant, tot això cal tocar-ho. Està molt bé el posicionament polític de dir això ho hem fet per tots aquests motius, però també s'han de fer les coses ben fetes. S'ha de denunciar que la sentència del TSJ pot semblar extemporània, totalment, però també estaria bé que els polítics de tots els colors entenguessin que no hi ha res més garantista dels propis interessos que fer les coses ben fetes. I això val per una zona de baixes emissions o, ja que en parlàvem ara, per a una llei del català. Va, que posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada busquem aquesta previsió meteorològica per aquest dimarts de sol i de calor. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb ambient fresc a l'interior, fred al Pirineu i també amb una mica de fresca cap a la costa, però avui pugen les temperatures arreu de Catalunya i això significa al migdia màximes que a la costa estaran entre els 26 i els 28 graus aproximadament i a la resta del país entre els 28 i els 34 graus, les més altes cap a les comarques del Pla de Lleida i també cap a la depressió de l'Ebre. Aquí màximes de 32, 33, puntualment 34 graus i més que pujaran de cara als propers dies. Per tant, podríem arribar tranquil·lament als 35 graus de cara a les properes jornades i fregar els 29, gairebé 30, a punts de la costa. Per tant, temps de calor, tot i que al matí pugui fer una mica de fresca. Pel que fa a l'estat del cel, sol durant tot el dia. Ara mateix tenim alguns núvols cap al Pirineu, també alguns núvols isolats cap a la costa, però a poc marxaran i el sol s'acabarà imposant arreu del país. A la tarda, 4 núvols al Pirineu, possibilitat d'algun ruixat feble i aïllat, però sense més conseqüències.
Moltes gràcies, Jordi, per saber com s'està circulant a la xarxa viària del país. Connexió amb el RAC, Armand Maravall, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora parlem ja d'un matí amb força congestió pel que fa a les entrades de Barcelona. Ara per l'autopista AP7 es registren aturades d'uns 4 quilòmetres a l'altura de Sant Cugat venint des del Nus del Papiol en sentit Girona. També provoca retencions a la B23 des de Molins de Rei. També l'autopista al tram de Barberà porta 5 quilòmetres més de retencions en sentit Girona, un tram on la B30 també porta retencions en sentit nord. I ara també força congestió per la Ronda de Dalt. Algun accident a l'altura de Pedralbes està provocant uns 9 quilòmetres de retencions des del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat. També per la Ronda Litoral són 7 quilòmetres de congestió fins al Moll de la Fusta, sobretot amb aturades fins al tram del Fòrum, i en sentit Besòs també més congestió de l'habitual entre Mercabarna i Montjuïc. Són 5 quilòmetres. També retencions habituals per la B23 i l'autovia 2 d'entrada cap a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Passen 6 minuts del punt de les 8 del matí i aquests són els titulars d'aquest dimarts. Les escoles del país pendents de les instruccions del govern per aplicar el decret per aprovar, el decret acabat d'aprovar per esquivar la sentència del TSJ. A aquesta hora començaran a rebre informació del govern per saber què han de fer per aplicar un decret que prohibeix l'aplicació de percentatges a les aules. Els comuns estudien una possible abstenció per fer que el decret prosperi. El PSC se'n desmarca perquè entén que busca burlar el TSJ, un decret que decaurà en un mes si el Parlament no l'avala. Ciutadans ja ha avisat que el portarà al Consell de Garanties Estatutàries. L'Estat només va executar un terç de les inversions previstes als pressupostos del 2021 per Catalunya. A Madrid, en canvi, es va invertir gairebé més del doble del que estava previst. Segons el pressupost, Catalunya havia de ser la comunitat que rebés més diners. Finalment, ha quedat tercera en inversions reals. L'Ajuntament de Barcelona donarà avui explicacions per l'home que s'ha suïcidat aquest dilluns al vespre en ser desnonat d'un pis de protecció oficial propietat del consistori. L'home hauria protagonitzat diversos episodis greus de conflictivitat veïnal. I avui declara davant del jutjat la víctima de la violació d'Igualada. La menor testificarà porta tancada i ho farà després que el jutge hagi rebutjat que Vox es personi com a acusació popular en el cas. La patronal de l'oci nocturn Feca Sarm i la discoteca Èpic exerciran l'acusació popular. Europa ha acordat aquesta mitjanit posar fi a les importacions de petroli rus per via marítima abans del 2023. Són dues terceres parts del petroli que la Unió Europea importa de Rússia. Per ara queda exempt de les sancions al petroli rus procedent d'oleoductes, que representa el 33% del subministrament europeu. I en esports, l'Espanyol farà oficial aquest dimarts el fitxatge de Diego Martínez com a nou entrenador del primer equip en substitució de Vicente Moreno, cessat ara fa un mes. L'acord entre el club i el tècnic gallec és total i la signatura del contracte només està pendent d'alguns serrells.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I ens fixem en els diaris d'avui per acabar de dibuixar la informació d'aquest dimarts. El Ministeri de l'Interior va intentar esborrar proves de la investigació a jutges catalans. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. El número 2 del Ministeri, Eugenio Pino, va investigar en secret els magistrats que l'any 2014 van signar un manifest a favor del dret a decidir de Catalunya. Quan el diari La Razón va publicar les fotos d'aquests jutges agafades de la base de dades del DNI, Pino va planejar esborrar el rastre digital. Ho podem llegir al País, que avui publica una nova sèrie dels àudios de Villarejo.
Silence s'instal·larà a la planta de Nissan a la Zona Franca a partir de l'1 de juliol.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona li llogarà els terrenys per accelerar el desplegament industrial d'aquesta empresa dedicada a la fabricació de motocicletes elèctriques. Tot i això, la reindustrialització del gruix de la superfície de l'antiga planta de Nissan es pot endarrerir fins a finals d'aquest any, ho explica Gabriel Ubieto al Periódico.
I Barcelona és la capital de província amb els preus de lloguer més cars de tot l'estat.
La ciutat catalana encapçala la llista amb un preu mitjà de 800 euros mensuals per davant dels 754 de Madrid i els 650 de Palma de Mallorca, segons les dades de l'índex de lloguer que ha publicat el govern espanyol. A l'altre costat de la balança hi trobem Lleida amb un preu mitjà de 390 euros. Ho detalla Josep Fita a La Vanguardia.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
El govern, des del Departament d'Educació, enviarà a partir d'aquesta hora instruccions als directors dels 4.500 centres educatius que hi ha a Catalunya sobre la sentència del 25% de castellà a les aules. Són les ordres que han de determinar si aquests centres han de canviar o no el seu projecte lingüístic per tal d'adaptar-se al decret que va aprovar ahir el govern. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El govern començarà ara a enviar un formulari als centres, no per saber si ja han aplicat un 25% de castellà, sinó tot el contrari, per instar-los a no aplicar-lo. Amb el decret llei que el govern va aprovar ahir, que parla específicament de la inaplicació de percentatges o paràmetres numèrics, el govern gira la truita a la sentència del 25% de castellà. Com ho fa? Obligarà a canviar el projecte lingüístic dels centres que no s'adaptin a aquest nou decret llei i que, per tant, si vulguin fixar el 25% de castellà a les aules, com estableix el TCJ. Educació defensa que no està cometent cap delicte de desobediència perquè és l'alt tribunal qui s'ha d'adaptar al nou marc normatiu de la Generalitat i no al revés. Aquest decret llei ja està aprovat, però encara falta que els dos partits del govern, Esquerra i Junts per Catalunya, trobin el suport d'algun altre partit del Parlament. Tenen 30 dies per aconseguir-ho.
Gràcies, Judit. Un govern que confia que aquest decret, que ha de ser ratificat pel Parlament, prosperi amb els vots dels dos partits de la coalició de govern, Esquerra i Junts, i amb el suport, o com a mínim l'abstenció, dels comuns. El PSC ja diu que se'n desmarca. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Els comuns entenen que el govern posi en marxa un decret que blindi el català a les aules, però defensen que la clau és la nova proposició de llei pactada amb Esquerra, Junts per Catalunya i PSC units. Precisament els socialistes no donaran suport al decret perquè consideren que no dona compliment a la sentència del TSJ, desafia els tribunals i no menciona l'ús curricular del castellà, com sí que es fa en la llei impulsada pels grups de la cambra. A l'altre cantó, des del Partit Popular, consideren que el decret és una presa de pèl i que vulnera drets. Són declaracions de la portera dels Populars al Parlament, Lorena Roldán, al Tot anirà bé de Radio Estel.
El que no és pedagògic és no fer servir la llengua materna i el que és profundament antidemocràtic és no complir amb una sentència que és claríssima, que parla d'uns percentatges mínims, no només de castellà, sinó també de català, i que a més explica com s'han de vehicular aquests percentatges, que és a través d'una assignatura troncal.
I des de les plataformes Escuela de Todos i Assemblea per una Escola Bilingüe ja han advertit al govern que demanaran al TSJ que faci complir la sentència si demà no es fan el 25% de les classes en castellà a tot Catalunya.
Les entitats creuen que el decret del govern confirma que Educació no donarà instruccions perquè es compleixi la sentència del tribunal. Consideren que amb la seva resposta el conseller Cambray està desobeint de manera clara, frontal i explícita els jutges i reclamen responsabilitat al govern de Pedro Sánchez perquè obligui a la Generalitat a fer complir el 25% de castellà a les aules.
L'Estat només va executar un terç de les inversions previstes als pressupostos del 2021 a Catalunya. És el cas contrari a Madrid, on la inversió s'ha disparat un 184%, pràcticament el doble del que deien els pressupostos.
Durant el 2021, Catalunya només va rebre 739 milions d'euros, lluny de la previsió de més de 2.060 milions d'euros en inversions que Esquerra Republicana va pactar amb el PSOE per donar suport als pressupostos. Des de Madrid recorden, però, que l'any passat es van rescatar les autopistes. En tot cas, Catalunya és el tercer territori que rep la despesa més baixa per habitant, només de 95 euros per persona. Per sota només hi ha el País Valencià, amb una inversió de 92 euros per habitant, i Navarra, comunitat que té el sistema foral, amb 75 euros per habitant. Pel que fa a Madrid, l'Estat havia previst que durant l'any passat invertiria 1.133 milions d'euros, però finalment la inversió efectiva va ser de 2.086 milions, o el que és el mateix, 307 euros d'inversió per cada habitant.
I atenció als joves d'entre 18 i 35 anys. La Generalitat obrirà la setmana que ve el procés per sol·licitar les ajudes al lloguer per a joves. Això sí, el govern ja adverteix que la partida pel bo que el govern espanyol va anunciar dins l'acord dels pressupostos està infradotada i calculen que amb prou feines la podran rebre uns 10.000 catalans.
El procés per sol·licitar el nou bo juvenil comença dimecres de la setmana que ve, dia 8 de juny, i la prestació és de 250 euros al mes durant 2 anys. anys. Els requisits per accedir-hi són tenir entre 18 i 35 anys, no tenir uns ingressos superior als 24.300 euros bruts anuals i estar empadronat a l'habitatge que es vulgui lligar a la prestació. Pel que fa als lloguers, hauran de ser d'un màxim de 900 euros a l'àmbit metropolità de Barcelona, si es vol sol·licitar l'ajuda, i de 650 euros a la resta de la demarcació de Barcelona. A Girona, el lloguer no podrà superar els 650 euros al mes i a Lleida i Tarragona el límit està fixat en 600 euros.
L'Ajuntament de Barcelona ha de donar avui explicacions del cas de l'home que s'ha suïcidat aquest dilluns a la ciutat de Barcelona en ser desnonat d'un pis de protecció oficial que era propietat del consistori. Es va treure la vida davant dels operaris saltant del balcó mentre estaven tapiant la porta de l'habitatge.
Els fets s'han produït al barri del Bon Pastor. L'home ja havia viscut un intent de desnonament que s'havia posposat 15 dies. Segons han explicat fons del consistori, s'havien produït casos reiterats de greu conflictivitat veïnal des del 2019 amb l'home desnonat. L'Ajuntament també explica que a la víctima se li van oferir recursos residencials per part dels serveis socials i també ha lamentat els fets i compareixerà per explicar el cas.
Precisament per fer front a situacions com la d'un desnonament, fa uns quants anys ja que es va crear el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, que funciona 24 hores al dia, tots els dies de l'any, i que compta amb gairebé un centenar de professionals. El telèfon al qual s'hi pot adreçar és el 900 703 030.
Aquest centre va ajudar el 2021 a més de 2.000 persones i va actuar de mitjana en una emergència cada 34 hores a Barcelona i 24 municipis més de l'àrea metropolitana. En nombres absoluts, el servei va intervenir en 254 situacions. En una entrevista al Punt i Seguit de Ràdio Estel, la comissionada d'Acció Social a l'Ajuntament de Barcelona i responsable del centre, Sònia Fuertes, ha explicat que necessiten les persones que perden el seu habitatge.
Les persones que perden el seu habitatge, doncs, lògicament, tenen des de necessitats de caire, lògicament, organitzatiu, de tenir un espai, també de poder guardar les seves pertinences, i d'altres situacions també, lògicament, que guarden relació amb l'emoció, no?, i amb tot el procés del que s'està vivint.
I Barcelona recorre la supressió de la zona de baixes emissions i canviarà l'ordenança que la regula per blindar-la davant del Tribunal Suprem. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Front comú entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l'àrea metropolitana per blindar jurídicament la zona de baixes emissions. Totes tres han presentat un recurs de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que continua vigent perquè encara no és ferma. El regidor d'Emergència Climàtica de Barcelona, Eloi Badia, justifica que el dret de la salut ha de prevaldre.
Entenem que la salut pública ha de ser, doncs, el principal eix que ens ha de fer, doncs, moure a les administracions públiques i, per tant, havíem de situar la salut pública, doncs, per davant del que pot ser la contaminació de l'aire.
El TCJ va tombar la zona de baixes emissions perquè no s'havia fet amb un paraigües legal adequat. El tribunal entenia que la mesura té deficiències en l'elaboració, que falten informes determinants i que s'excedeix en l'àmbit geogràfic d'aplicació i en el tipus de vehicles exclosos, entre d'altres. Ara les administracions miraran de retocar aquests punts per garantir la seva implantació i així evitar que el Tribunal Suprem l'anul·li.
Gràcies, Sílvia. I avui declara davant del jutjat la víctima de la violació d'Igualada. La menor testificarà a porta tancada i ho farà després que el jutge hagi rebutjat que Vox es personi com a acusació popular en aquest cas.
El magistrat veu que falten arguments en l'escrit de la formació d'ultradreta i que no dona cap explicació sobre la finalitat o l'interès que persegueix personant-se en la causa. En canvi, el magistrat sí que admet que la patronal de l'oci nocturn FECASARM i la discoteca Èpic exerceixin d'acusació popular. La víctima de la brutal agressió declararà als jutges d'Igualada, els jutjats d'Igualada, com també ho han fet aquest dilluns, tres testimonis del cas, el camioner que va trobar la víctima inconscient i nua en un descampat, l'exnòvia del presumpte violador i un amic del detingut. Recordem que el presumpte agressor sexual va ser detingut el passat 21 d'abril i es troba en presó provisional.
I avui els 27 de la Unió Europea aquesta mitjanit han aprovat el sisè paquet de sancions a Rússia, un acord que preveu deixar d'importar petroli de Rússia per via marítima.
D'aquesta manera seguirà important petroli via oleoducte, tal i com volia Hongria, que és molt dependent del petroli rus i que tenia el suport d'Eslovàquia i de la República Txeca. Mentrestant, Rússia ha tallat el subministrament de gas als Països Baixos després que els holandesos s'hagin negat a seguir pagant-lo en rubles.
I a casa nostra avui comença la 22a edició del Saló Internacional de la Logística. És conegut com el SIL, una de les majors fires del món de logística, transport, intralogística i el referent del sector a Espanya, el Mediterrani i l'Amèrica Llatina.
El certamen organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona se celebrarà fins al 2 de juny a la Fira de Barcelona i aglutinarà a més de 650 empreses. També comptarà amb més de 300 ponents internacionals que debatran sobre talent, sostenibilitat i innovació. L'acte d'inauguració serà aquesta tarda a les 5 i estarà presidit per la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez. El SIL també acollirà en el seu últim dia el Job Marketplace, una iniciativa impulsada per Barcelona Activa, que oferirà 16 llocs de treball.
I els Mossos no tenen indicis que hi hagués un quart ocupant el vehicle que aquest dilluns ha caigut per un barranc de 15 metres al Priorat en el sinistre. Han mort dues persones i un altre ha resultat ferida greu.
Els bombers han suspès la cerca d'un quart ocupant del vehicle que inicialment es creia que hi era, un cop han constatat que els ocupants eren tres. Les dues víctimes mortals són dos nois de 23 i 29 anys, veïns de Sabadell, que han perdut la vida a l'acte. En el sinistre ha quedat ferida de gravetat una dona d'uns 30 anys, a la qual han rescatat els bombers perquè havia quedat atrapada, igual que les dues víctimes mortals.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Més qüestions de l'actualitat d'aquest dimarts. Repassem la premsa comarcal i la digital. Els quatre nous radars de tram a Barcelona ja estan en funcionament, tot i que no començaran a multar fins al mes d'agost.
Es tracta dels radars a la Ronda Litoral, els túnels de Colom, Moll de la Fusta i Pla de Palau i també el túnel de Glòries, el túnel de la Rovira i el túnel de Badal. Tots ells estan limitats a 60 km per hora, mentre que el de Glòries té una velocitat màxima de 50 km per hora. Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, la mesura busca reduir la sinistralitat a la capital catalana. Ho trobem al Nacional.
Un jutge de Barcelona avala que els prostíbuls no són oci nocturn que, per tant, no tenen dret a rebre els ajuts econòmics que el govern va posar per pal·liar els efectes de la pandèmia.
Tal com apunta Nació Digital, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona ha donat la raó al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, que ja havia negat aquests ajuts als prostíbuls. El tribunal diferencia els locals sexuals dels de l'oci nocturn, encara que facin algunes activitats similars.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner que, durant gairebé un any, ha estat pagant el combustible amb una targeta falsificada.
Les autoritats calculen que ha pogut estafar fins a 70.000 euros en pagaments fets arreu del territori. El conductor utilitzava una targeta clonada d'una empresa de transports de Lleó. En un sol mes, l'home havia utilitzat aquesta targeta per omplir el dipòsit del seu camió fins a 6 vegades en una mateixa benzinera de Santa Llogaia d'Àlgamal, a l'Empordà, o podem llegir a diversos digitals.
A Tarragona, la policia busca una menor de 16 anys que va desaparèixer dimecres passat.
Es diu Estrella Dorrego, és veïna de la part baixa i va ser vista per última vegada a l'estació de Cambrils, on va acudir amb el seu germà de 13 anys per agafar el tren i anar cap a Tarragona després de visitar la seva mare. La menor fa 1,72 m, és de complexió prima, té el cabell castany llis i té els ulls marrons i fa servir ulleres. El dia que va desaparèixer vestia texans trencats, camisa negra de màniga llarga, bamba rosa i una motxilla rosa amb un arc de Sant Martí. Se'n fa ressò el diari La Ciutat.
Encara a Tarragona, al juny s'activarà l'enviament massiu d'alertes per risc químic.
L'estat té fins al dia 21 de juny per implementar el sistema d'avisos per SMS anomenat Cell Broadcasting. L'estratègia consisteix a definir unes antenes de telefonia mòbil, les quals englobaran el territori afectat en cas d'accident al polígon. D'aquesta manera, els missatges no només arribaran als veïns empadronats a la zona, sinó que també a qualsevol persona que es trobin al territori gràcies a la geolocalització del mòbil, ho informa el diari Més.
Campredor, el municipi de Tortosa, denuncia un augment incontrolat de mosques i demanen solucions.
L'Ajuntament alerta que pateixen una plaga que pot provocar un greu problema de salubritat pública. Assenyalen que la situació no és nova i que es va agreujant cada any per molts factors, com l'augment de les temperatures, les explotacions agràries, la indústria farinera o els abocaments incívics. El consistori demana més neteja i desinfecció i que la població eviti llençar les escombraries durant les hores de calor i que ho faci durant la nit. Ho destaca l'Ebre Digital.
Andorra i les Balears volen una línia aèria directa des de l'aeroport de la Seu.
Tots dos territoris coincideixen en que tenen certa semblança i establir aquesta connexió podria completar les temporades. El projecte, però, encara es troba en fase molt embrionària. D'altra banda, el cap de govern andorrà, Xavier Espot, creu que la legislatura que ve s'haurà de fer una llei de turisme inspirada en la de les Illes. Ho podem llegir al periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. tot el matí amb tu.
Anem amb els esports. L'Espanyol farà oficial aquest dimarts la contractació de Diego Martínez com a nou entrenador del primer equip en substitució de Vicente Moreno, cessat ara fa tot just un mes. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. L'acord entre el club i el tècnic de Vigo de 41 anys és total i la signatura del contracte només està pendent dels serrells burocràtics. Martínez, que estava sense equip des que va deixar el Granada ara fa un any, serà el pal de paller del nou projecte perico, liderat també pel nou director esportiu de l'entitat, Domingo Catoira. S'espera que el club faci oficial l'anunci durant el dia d'avui. D'altra banda, pel que fa al Barça, el fitxatge de Lewandowski continua sent una prioritat pel club i ahir el jugador va tensar l'acord amb el Bayern perquè el deixi marxar, tot i que encara li queda un any de contracte amb el club alemany. Durant la concentració amb la selecció polonesa, el davanter va assegurar que la seva etapa al club bavarès s'ha acabat i confia en la seriositat dels seus directius per deixar-lo marxar. Fins ara, la resposta oficial dels representants del Bayern ha estat que faran complir a Lewandowski sí o sí l'any de contracte que li queda. Mentrestant, aquest migdia, la junta directiva del Barça es reuneix a la Junquera amb la decisió de com afrontar econòmicament la propera temporada com a principal punt a l'ordre del dia.
En bàsquet, el Joventut de Badalona juga aquest vespre contra el Tenerife, el tercer i decisiu partit de la sèrie de quarts de final de l'ACB.
Després de punxar a Canàries per 103-76 i provocar l'empat en eliminatòria, els de Badalona els queda una darrera oportunitat per estar a la Final Four de la Lliga. Fa 14 anys que la penya no juga a unes semifinals d'ACB. Joel Parra, de l'equip verd i negre, assegura que es plantegen el partit com si fos una final.
Tant el partit del dijous com el del diumenge crec que no es va veure ni el millor Tenerife ni el millor Joventut, no? O sigui, crec que demà serà un partit molt xulo perquè vingui molta gent, doncs, com dius tu, és una final, no? Qui guanya passa i volem sortir a totes i passar a la semifinal, però és un objectiu que teníem des del principi de temporada.
Els badalonins juguen amb el factor pista a favor. La trobada serà a les 9 del vespre olímpic, on s'espera un elevat seguiment d'aficionats. Brozinski és l'única baixa per a aquest partit decisiu. El guanyador serà el rival del Barça a les semis. Aquesta nit ha quedat definida la primera semifinal que enfrontarà el Real Madrid amb el Baskonia, que ha guanyat el València 59-76 i ha desempatat l'eliminatòria.
En tennis, avui Rafa Nadal i Carlos Alcaraz disputen els seus partits de quarts de final de Roland Garros.
I seran dos duels del nivell. Carlos Alcaraz, número 3 del món, buscarà una plaça a les semifinals contra el número 3, Zverev, a qui ja va guanyar en la final de l'Open de Madrid. El partit està previst que comenci cap a les 4 de la tarda en funció de quan acabin els partits del quadre femení. A la nit, a 3:15, Rafa Nadal, l'actual número 5 de l'ATP, s'enfrontarà al número 1 del món, Novak Djokovic. La darrera vegada que es van enfrontar va ser a les semis d'aquest mateix Gran Slam el juny del 2021 en victòria pel serbi per 3-16. Aquest dilluns han dit adeu al torneig dos dels favorits del títol, el grec Stefanos Tsitsipas i el rus Daniil Medvedev. Encara en tenis, la catalana Paula Badosa té una lesió al soli de la cama dreta i estarà de baixa entre 3 i 5 setmanes i, per tant, la lesió complica la participació al proper Gran Slam de la temporada, que serà el torneig de Wimbledon, que comença el 27 de juny.
I en hoquei patins, el Barça s'emporta el segon partit de les semifinals de l'Hockey Lliga contra el Reus per 5-3 i iguala així l'eliminatòria.
L'equip d'Edu Castro ha aprofitat els únics moments de debilitat del Reus, molt concentrat en atac, per situar-se amb dos gols d'avantatge per primer cop en la semifinal. A la segona part els de Reus han reaccionat, però el Barça s'ha acabat imposant gràcies a dues faltes directes. Ara l'eliminatòria marxa cap a Reus, on es jugaran els dos darrers partits. El primer serà aquest divendres.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Va, que com sempre hi posarem música per arribar al punt de 8:45. El dia com avui de fa 22 anys, el 31 de maig del 2000, va morir el percussionista de jazz i salsa Tito Puente, que ens va deixar fa 22 anys a Nova York. Nascut als Estats Units de pares porto-riquenys, havia tocat amb grans de la música com Duke Ellington, Miles Davis o Celia Cruz, amb qui aquí interpreten aquest Oye, com va. Voy pa la rumba, la rumba, la rumba, porque me llama, me llama, me llama, y necesito que suene el coro para que se ponga a vacilar, y te lo digo. Entonces
matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15. Avui és dimarts, és 31 de maig, tanquem el mes i ho tanquem fent tertúlia amb l'Ivanguera, amb el Dani Guillem i amb en Joan Serra, com sempre, a partir del punt de les 9 del matí, en una jornada en què estem molt pendents d'aquest nou decret que ha aprovat el govern pel que fa al català i que a partir d'aquest matí ha de començar a arribar en forma d'instruccions a les escoles i als instituts de tot el país, bàsicament perquè els directors de tots els centres sàpiguen què han de fer per adequar-se a la realitat d'aquest nou decret, que des d'un punt de vista tècnic, tal com està escrit, prohibeix els percentatges d'aplicació a l'escola. Per tant, hi ha dubtes de què pot passar, per exemple, amb escoles com les de Canet, on ja s'hi estaven aplicant percentatges per una sentència judicial que diu el contrari del que diu el decret que avui ja està en vigor perquè està publicat al DOC, o, per exemple, saber exactament quin és el projecte lingüístic que hi ha en cadascun d'aquests 4.500 centres educatius, i a partir d'aquí el govern, com diu en aquest decret, que els vagi validant un per un aquests projectes per tal de blindar els directors d'aquestes escoles i instituts. Avui volem escoltar molts protagonistes, l'exconsellera d'Ensenyament i actual secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, a la Yolanda Segura d'Ustec, a la Dolors Llobet de Comissions Obreres, o al professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, per parlar tècnicament d'aquest propi decret. Un decret que avui ens ocuparà una bona estona, ja està publicat al DOC. I, bàsicament, diu el contrari que la sentència del 25% de castellà del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, podem dir que ha arribat l'hora de la veritat. La qüestió és si serveix aquest decret, si té el fonament legal necessari per blindar la figura de la direcció dels centres davant de possibles querelles, si aquests directors i directores d'escola i d'instituts s'hi senten segurs amb el redactat d'aquest decret, els dubtes de què passa avui a les escoles, de si han de començar a tocar o no els seus projectes educatius. De fet, aquesta és la gran pregunta, ja segurament pensant en el curs vinent. Us hem explicat les darreres setmanes que tot plegat s'ha portat al límit del calendari, que s'ha jugat amb els marges dels terminis, de la llei i del vocabulari. Avui segurament no s'acaba res. Tot apunta que s'obre una altra etapa. Potser no és encara el moment de la pau a les escoles. De fet, pot ser que s'estigui obrint un nou capítol d'enfrontaments. Hi ha molts protagonistes que hi han de dir la seva al llarg del programa d'avui. D'aquí a uns instants ens hi posem abans. Avui és dimarts i repassem el que són els titulars més destacats del dia. Ara en parlava, les escoles del país pendents de les instruccions del govern per aplicar el decret acabat d'aprovar per esquivar la sentència del Tribunal Superior de Justícia. A aquesta hora han de començar a rebre aquestes instruccions per part del govern per saber, escoles i instituts, què han de fer per aplicar un decret que prohibeix l'aplicació de percentatges. Els comuns ja estudien una possible abstenció per fer que aquest decret prosperi. El PSC se'n desmarca perquè entén que busca burlar el Tribunal Superior de Justícia. El decret decaurà d'aquí a un mes si el Parlament no l'avala. Ciutadans ja ha avisat que el portarà al Consell de Garanties Estatutàries. L'Estat només va executar un terç de les inversions previstes als pressupostos del 2021 per Catalunya. Madrid, en canvi, es va invertir gairebé més del doble del que estava previst. Si ho comparem, Madrid s'emporta el triple d'inversió pràcticament que Catalunya. Segons el pressupost, Catalunya havia de ser la comunitat que rebés més diners, però finalment ha quedat tercera en inversions reals. L'Ajuntament de Barcelona donarà avui explicacions per l'home que s'ha suïcidat aquest dilluns en ser desnonat d'un pis de protecció oficial propietat del consistori. L'home hauria protagonitzat diversos episodis greus de conflictivitat veïnal. I avui declara davant el jutge la víctima de la violació d'Igualada. La menor testificarà a porta tancada i ho farà després que el jutge hagi rebutjat que Vox es personi com a acusació popular. En el seu cas, la patronal de l'oci nocturn Fecasarm i la discoteca Epic exerciran l'acusació popular. Europa ha acordat aquesta mitjanit posar fi a les importacions de petroli rus per via marítima abans del 2023. Són dues terceres parts del petroli que la Unió Europea importa de Rússia. Per ara queda exempt de les sancions al petroli rus procedent d'oleoductes, que representa el 33% del subministrament. En esports, l'Espanyol farà oficial aquest dimarts el fitxatge de Diego Martínez com a nou entrenador del primer equip en substitució de Vicente Moreno, cessat ara fa un mes. L'acord entre el club i el tècnic gallec és total i la signatura del contracte està pendent només d'alguns serrells. I tancarem els titulars, com sempre, aquesta hora amb el temps i amb el trànsit. Busquem primer la previsió meteorològica per un dimarts de sol i de calor. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia, el sol i la calor seran protagonistes avui arreu de Catalunya, tot i que comencem amb fresca a les comarques de l'interior i amb fred a les comarques del Pirineu. Hi ha valors de 10 a 15 graus. A la costa ja tenim temperatures entre els 16 i els gairebé 20 graus. Màximes avui en general entre els 27 i els 34 graus, més baixes a la costa. Aquí el mar frena una mica aquesta pujada tèrmica i temperatures les més altes cap al Pla de Lleida i també cap a la depressió de l'Ebre interior de Tarragona. Màximes aquí de 32 a 34 graus. Per tant, calor intensa la que tindrem avui. Pel que fa a l'estat del cel, aquest matí 4 núvols cap a la costa, 4 núvols també cap al Pirineu. Hi ha hagut algun ruixat aquesta matinada en aquesta zona del Pirineu, però bé, els núvols marxen ràpidament i s'acabarà imposant el sol. I a la tarda tornaran a créixer més nuvolades cap a les comarques del Pirineu, que puntualment poden deixar escapar alguna gota, però seran fenòmens puntuals i aïllats. De cara als propers dies, hem de continuar parlant de sol intens i de temperatures cada cop més altes. Aniran pujant ben bé fins al proper dijous o divendres.
Gràcies, Jordi. I actualitzem també la situació a les carreteres del país. Tornem cap al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora encara parlem d'un matí molt atapeït pel que fa a la xarxa viària. Ara per l'AP7 hi ha hagut un accident que talla un carril en sentit Girona a l'altura de Barberà. Això provoca 4 quilòmetres i mig d'aturades des del Nus del Papiol i també afecta la B23 venint des de Molins de Rei amb 4 quilòmetres més. Aquesta mateixa B23 també va molt congestionada d'entrada cap a Barcelona. Trams d'aturades importants entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí, uns 7 quilòmetres, també amb un darrer tram d'aturades a l'altura d'Esplugues, o per l'autovia també congestió fins a Cornellà d'uns 10 quilòmetres venint des de Sant Andreu de la Barca. A part la C58 també retencions habituals tant d'entrada com de sortida de Barcelona, uns 4 quilòmetres, i pel que fa a les rondes també matí complicat amb trams aturades en els punts habituals en sentit Llobregat fins al tram d'Horta per la B20, també el tram del Poble Nou per la Ronda Litoral, ara també fins a Montjuïc, que circula molt carregat per la Ronda Litoral, i en sentit Besòs també trams de retencions llargs, són uns 5 quilòmetres i mig per la zona franca fins a l'altura de Montjuïc. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Molt bon dia. Són 2:15 de 9 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar comencem a escoltar protagonistes per parlar del que avui comença a passar a les escoles del país amb aquest nou decret aprovat pel govern i pendents de les instruccions de l'executiu als directors de les escoles i instituts per saber com han de començar a aplicar-lo. Ara en parlem.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església i els va canviar la vida. Ara són com germanes, s'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui és 31 de maig, avui s'acaba el mes i avui s'acaba el termini que va donar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al govern per executar la sentència que obliga a totes les escoles i instituts del país a impartir el 25% de les classes en castellà. Per esquivar aquesta sentència, el govern ha aprovat aquest dilluns el decret que us hem explicat en temps de l'informatiu per tal d'evitar que a l'escola hi hagi percentatges, que sigui el departament qui assumeixi la validesa o no de cadascun dels projectes educatius i lingüístics que tinguin les escoles i instituts del país i que, per tant, es busca, d'alguna manera, que en última instància el responsable legal, la responsabilitat legal sobre els idiomes que s'utilitzin a les aules, el català o el castellà, recaiguin no en cadascun dels directors o directores de centre educatiu a casa nostra, sinó directament en el departament. Per parlar d'aquest decret, de si els agrada, de si no els agrada, de si se senten protegits o no s'hi senten protegits, si és un bon decret o és un decret feble, avui volem escoltar a uns quants protagonistes, persones que han estat al capdavant de l'educació en aquest país des de diversos àmbits durant molt i molt de temps. Una d'aquestes persones és la Dolors Llobet, que és secretària d'Estudis, Cultura i Memòria de Comissions Obreres en aquest moment. Senyora Llobet, com estem? Molt bon dia.
Hola, Manu.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada aquí al matí a Ràdio Estel. La convenç el decret que va aprovar ahir el govern?
Bé, jo diria, primera, prèviament, no podem oblidar que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens sembla que és un despropòsit i, a més, que aquest efecte de la judicialització de la política no porta res bo, perquè al final el que va és en detriment de l'aprenentatge i de la inclusió de tot l'alumnat i la no discriminació per qualsevol motiu, entre ells per origen o per llengua, no? Aquesta seria la primera. Segona, crec que el consens que s'adquireix amb els quatre grups parlamentaris, amb la llei que ara està al Consell de Garanties Estatutàries, era una bona decisió, el que passa que hem trigat massa, perquè hem arribat al dia d'avui, que era el límit que marcava el tribunal, sense haver pogut aprovar el decret. És cert que per una argúcia parlamentària, no?, que és la que fan els partits que també volen fer política partidista amb la llengua, i per tant doncs hem arribat a aquesta situació. Per tant, també lamentar aquesta paràlisi que ve fruit d'aquestes desavinences polítiques moltes vegades de voler assumir, però no assumir, dir sense dir, i és una mica el que jo diria també en el, a l'hora d'aquest decret. No? Per nosaltres era una bona, és una bona notícia la llei, que té el màxim consens, ens agradaria que encara en tingués més, però bueno, té el màxim possible en aquests moments, i el decret creiem que el que diríem no recull les coses que posa aquesta llei d'usos lingüístics, que podria posar-los perfectament, obvia la paraula de la llengua curricular del castellà, ho deixa entreveure, però bueno, situa aquesta qüestió, i el que sí fa, que ens sembla positiu el decret, és que, diríem, assumeix, el departament assumeix la responsabilitat perquè no recaiguin a les direccions dels centres. Ens sembla que aquesta és una bona notícia.
Ja. El problema és que, d'entrada, aquest decret el que necessitarà és recolzament parlamentari per tirar endavant, perquè els decrets llei se'ls aprova el govern, però al cap d'un mes decauen si el Parlament no els ha validat. I de l'acord a 4 al qual vostè feia referència per la llei, en referència a aquest decret, el PSC ja ha dit que se'n desmarca i els comuns que ho han d'estudiar.
Sí, sí, de fet, a més, si no, o es manté tal qual el text, o si no, ha de passar a projecte de llei, per tant, decau, no? com deia vostè.
Sí, sí.
Per tant, crec que no s'ha arribat a aconseguir que també en el decret hi hagi aquesta situació de consens que s'ha aconseguit en la llei, que esperem que s'aprovi, i a més, hi ha una altra cosa que jo crec que també manca en el decret. Una cosa és assumir la responsabilitat, l'altra cosa és de nou posar més feina en els centres educatius a l'hora de fer els projectes i no contempla en cap cas l'augment de recursos. I això també s'hagués pogut aprofitar per situar doncs, els recursos que necessita l'escola, que necessita les aules d'acollida, etc., per poder desenvolupar el que és que el català continuï sent la llengua vehicular i que anem amb la línia de lo que és el model lingüístic a nivell d'Europa, que és és aquest model multilingüista i, per tant, que faci possible avançar també amb el que ha sigut un model d'èxit, però que cal renovar i cal, sobretot, posar recursos.
Una darrera qüestió, només, senyora Llobet, en aquestes trucades que farem aquest matí d'urgència per avaluar la situació. No sé si li consta si les escoles i instituts han començat ja a rebre informació a aquesta hora del matí. Nosaltres sabem que s'havien d'enviar les instruccions a les escoles a partir d'avui en quan comencés la jornada. Clar, les escoles tècnicament s'hi posen a les 9, els instituts ja fa una hora que estan en camí. Saben si alguna escola o institut ja té informació de com aplicar aquest nou decret per part del departament?
Nosaltres en aquests moments no hem tingut notícies de que ja s'hagin rebut. Esperem que al llarg d'aquest matí es rebin les instruccions pertinents, com així hauria de ser, però en aquests moments no ens consta. Però, com deia abans, és que estem anant a contrarrellotge quan hem tingut temps, perquè és que la sentència no hem d'oblidar que és a finals de 2020, quan es demana la d'això. Per tant, hem tingut molt temps. Quan es fan aquesta ja resolució del 25, hem tingut molt temps. I estem en temps de descompte i ja allò amb l'aigua al coll, no?, per poder donar resposta a aquesta qüestió, que era evident que s'havia de donar resposta. Per tant, lamentem també que aquesta política partidista, moltes vegades de curta volada, ens fa anar sempre a la vora del precipici.
Dolors Llobet, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. La Yolanda Segura és la portaveu nacional d'USTEC. Senyora Segura, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Us consta a vosaltres si alguna escola o institut ha començat ja a rebre aquestes instruccions o algun tipus de formulari per part del departament per saber què han de fer des d'avui mateix?
No. No. Cap centre ha rebut cap instrucció al respecte, perdó. De tothom, doncs, a l'expectativa de si han de rebre instruccions, si no, hi ha una mica de desconcert.
El decret es va conèixer ahir, heu tingut temps de llegir-lo, suposo de començar-lo a estudiar. És un decret que us convenç?
No, de cap. No ens convenç. Va en la mateixa línia que la proposta de modificació de la llei de política lingüística. La veritat, canvia molt poca cosa. Només introdueix el fet que els projectes lingüístics dels centres seran avalat per la inspecció, és l'única cosa, però per la resta van la mateixa línia. Nosaltres ja ens vam mostrar contraris en el seu moment i, per tant, ara també anem ens mostrem contraris amb aquesta proposta, amb aquesta llei.
És un decret, però per a que explicita, per exemple, obertament, que no es poden aplicar percentatges a l'escola a Catalunya? Que això la llei no hi és, per exemple.
Exactament. Per tant, si no es poden aplicar percentatges, pots aplicar qualsevol percentatge. És a dir, quan et diu no es poden aplicar percentatges, vol dir que no es pot, que no és, diguéssim, obligatori aplicar un percentatge concret. La sentència parla del 25% i això diu no, aquí no parlarem del 25%, sinó que sigui aquell que, en funció de la realitat sociolingüística, més convingui en aquell centre educatiu. Això ja són percentatges, encara que no diguis ben bé.
És a dir, per vosaltres això és obrir una porta a que hi hagi més castellà en determinades escoles del país, per exemple.
Per suposat. Això per una banda, i per l'altra, que suposi una desigualtat entre centres educatius del nostre país. Ja tindrem una segregació per raó de llengua. Si ja no teníem prou segregat el nostre sistema educatiu, a més, ara introduïm aquest apunt, que és segregar el nostre sistema educatiu per raó de llengua. Evidentment, això per nosaltres doncs, és una cosa que no s'hauria de donar de cap de les maneres, perquè és un perjudici tant per l'educació d'aquest país com per la llengua, per la protecció de la llengua catalana, com per la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat en matèria lingüística.
Clar, aquest és un decret que un dels objectius que havia de complir també era el de donar una protecció legal efectiva als directors dels instituts i de les escoles del país davant, diguem-ne, dels conflictes legals que es puguin derivar a partir d'ara, no?, en relació amb la sentència del 25% i l'aplicació d'aquest decret i de la futura llei del català. En aquest sentit, més enllà que us agradi o no us agradi el decret en el seu contingut, des del punt de vista aquest de la protecció, us convenç, tal com està redactat?
Doncs no, tampoc ens convenç. Primer de tot, perquè si heu escoltat totes les forces polítiques que han signat aquest pacte, cadascuna interpreta aquest text a la seva conveniència, i una de les forces polítiques, justament els socialistes mateixos, van dir que això no evitava que s'hagués de complir la sentència del 25%. Per tant, si tu estàs dient, a més, als centres educatius, no, sigueu vosaltres els que redacteu aquest projecte lingüístic, per molt que després tu asseguris que això anirà avalat i aprovat per...
En principi diu el decret que qui l'ha de validar, diguem-ne, qui li ha de donar el vistiplau i, per tant, qui n'assumiria la responsabilitat seria el departament.
Sí, però qui no et diu que igualment l'ofensiva judicial continuï anant en contra dels centres, perquè cadascú s'ho pot interpretar de maneres diferents, perquè és un text amb un redactat o amb una proposta tan ambigua que aquests agents que són els que han propiciat aquesta sentència i, evidentment, han fet aquestes denúncies en contra dels centres que ara ja tenim sobre la taula, no diguin no, però qui esteu redactant el projecte lingüístic igualment sou vosaltres i ho heu fet en funció d'un context que vosaltres heu cregut que no calia posar un 25% de castellà.
És a dir, entenc que creieu o considereu que es pot arribar a entrar en contradicció, per exemple, amb l'autonomia de centre que delimita la llei d'educació? Digue'n el sentit aquest de qui és el responsable, diguem-ne, en cada escola del projecte educatiu.
Clar, el responsable del projecte educatiu és el centre. Evidentment que després això va avalat per el Departament d'Educació. Això s'aprova després per l'administració. Però a qui redacta aquest projecte educatiu és el centre. El projecte lingüístic és a la mateixa línia. Qui assegura que realment això no aturarà cap ofensiva? Si és que ja ho diuen els mateixos grups polítics, que això no aturarà l'ofensiva judicial. I aquí la qüestió era que si realment l'administració ha de ser la responsable màxima de l'elaboració dels projectes lingüístics, qui ha d'elaborar aquest projecte lingüístic marc comú a totes les escoles ha de ser el Departament d'Educació. Dient, aquest és el projecte lingüístic que heu d'aplicar a tots els centres educatius comuns perquè no es creï desigualtat, no es creï segregació per raó de llengua, i aquí la redacció ja és nostra, ja és responsabilitat nostra. I l'únic que fan els centres és una aplicació d'aquesta normativa. Però no, passem la patata calenta als centres i els diem que tranquils, que com ho avalarem nosaltres, ja queden protegits. No, a veure, no dona cap garantia de res ni això, ni aquest pacte aquesta llei que ara han aprovat, aquesta llei el que farà és enterrar la immersió lingüística, literalment, doncs perquè en algun centre potser s'aplicarà, però no, i la regularitat del català en algun centre potser s'aplicarà, però en d'altres no. Aleshores, ja tindrem això, aquesta, doncs...
Passa que saps segurament que aquí aquesta discussió, senyor Segura, que hi ha molta gent que diu que malauradament i de facto això que vostè diu ja estava passant ara.
Clar, però justament... Sí, justament estava passant ara, i a més ja s'havien fet fins i tot uns estudis, no? Bueno, s'havien presentat dades del Departament d'Educació, una valoració en la qual es va detectar que l'ús de la llengua catalana estava en detriment. Per tant, quina llengua s'ha de protegir? No? Hem de fer una llei que perjudiqui l'ús de la llengua catalana, com és aquesta nova llei. No, al contrari, no, el que havíem de fer era anem a revisar les lleis pròpies que tenim i anem a aplicar-les, que és la que estaven situant doncs, aquesta vehicularitat del català, perquè justament és el català el que necessita doncs, un èmfasi, no, una protecció i una potenciació, perquè està molt clar i tenim les dades a sobre la tarda. Aleshores, una llei que perjudica més que millora la situació del català, doncs la veritat, a més, amb un objectiu que és intentar evadir la sentència del 25% i ja s'està dient que això no ho evadirà, no evitarà que s'apliqui, sincerament calia fer una nova llei que situés en una posició perjudicial a la llengua catalana, que a més incorporés pues, la possibilitat d'aquesta segregació per de llengua en els centres. No calia fer res si no evitàvem el mal major. Ara la veritat és que la situació que s'està produint arreu de llengua és molt preocupant i estem deixant guanyar també doncs, aquestes forces polítiques que hi ha al darrere, doncs, que el que busquen realment, la seva pretensió realment és doncs, enterrar la immersió lingüística i atacar el català, que és allà on fa mal, no? És un tema purament ideològic.
Sí. Iolanda Segura, gràcies per haver-nos acompanyat i per aquesta valoració d'urgència aquí al Matí Ràdio Estel.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Falten 3 minuts per arribar al punt de les 9 del matí parlant d'aquest decret que ha aprovat el govern, que està publicat ja al DOC i que en principi ha de servir per deixar sense efecte, entén el govern, el contingut de la sentència del 25% de castellà del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El fet que sigui un decret llei vol dir que el TSJ no s'hi pot pronunciar sobre el que ha decidit aprovar el govern, que en tot cas haurà de ser en última instància el Tribunal Constitucional qui hauria d'entrar en la qüestió de fons per decidir si és vàlid o no és vàlid aquest decret, per parlar justament d'aquesta qüestió de la viabilitat, de la validesa i de la capacitat efectiva de gestió i d'execució que té aquest decret. Podem saludar també a aquesta hora el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, en Josep Maria Aguirre. Professor, ben tornat al programa.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos, molt bon dia. Aquest és un decret amb possibilitats de prosperar sense massa problemes, al seu entendre?
Bé, prosperarà si en un termini de 30 dies es convalida en el Parlament i, per tant, prosperarà si realment hi ha aquesta majoria que doni suport al govern en relació a aquest decret.
Aquesta és una qüestió política. Jo li preguntava més per quan això, donant per fet que això pogués passar, quan hi hagi d'entrar, per exemple, al Tribunal Constitucional, que és probablement el següent estadi d'on acabi.
Sí. Ara justament li anava a comentar, però per anar per ordre, perquè
sí, no, sí, sí.
És complex, no? I tenim un entramat de normes en marxa en aquests moments, no? Entre el decret llei que sortia ahir publicat en el Diari Oficial de la Generalitat, i recordem, una proposició també impulsada pels grups parlamentaris al Parlament i que està pendent d'un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Per tant, tenim un conjunt de normes en aquest moment en marxa. No? Em preguntava vostè sobre el futur jurídic, la viabilitat jurídica d'aquest decret llei. No? Bé, d'entrada, estem davant d'una norma amb força llei. Per tant, hi ha una cosa que ja podem descartar, que és la possibilitat que el Tribunal Superior de Justícia pugui anul·lar directament aquesta disposició. No està facultat per fer-ho. No? Per tant, aquest és un decret llei que des d'ahir ha començat a desplegar els seus efectes, no? i que si algú en qüestiona doncs, la seva legalitat o constitucionalitat, només té una via, que és el Tribunal Constitucional, no? Siguin els grups polítics, si tenen doncs, les majories suficients de diputats o senadors, o alternativa prenent el propi govern de l'Estat. En aquest darrer cas, a més, tindria la prerrogativa de poder suspendre aquesta norma. No? Per tant, des d'aquesta perspectiva, el decret, doncs, de moment, i fins que no el Tribunal Constitucional no afirmi el contrari, doncs desplega els seus efectes, el que també és cert és que aquest és un decret que desplegarà efectes al llarg dels propers 12 mesos. Eh? Si certament, si els nostres oients doncs, van en el text publicat ahir, veuran que, en fi, que va entrar en vigor ahir, però que els projectes lingüístics, que és el que desplega aquesta norma, no es podran començar a validar per part del departament fins al setembre que ve, al començament de l'inici de curs.